Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 5 d'abril del 2026, diumenge de Pasqua, diumenge de Resurrecció. Convençut de la seva fe divina, Donald Trump continua fidel, en aquest cas, a les seves amenaces, i aquestes últimes hores s'ha encarregat de recordar a l'Iran que l'ultimàtum per reobrir l'estret d'Hormuz s'acaba dilluns. Si no hi ha acord, l'infern caurà sobre Teheran, intimidava el president nord-americà des de les seves xarxes socials, no per l'autoritat de Déu, però sí per la confiança que els ciutadans dels Estats Units li van dipositar. Trump continua convençut que va ressuscitar el tercer dia. En el seu cas, la crucifixió ben bé podria haver estat el cas Epstein, la condemna per pagar el silenci de l'exactriu porno Stormy Daniels o la sala al Congrés que ell mateix va promoure després de perdre les eleccions. Però res de tot això va acabar amb l'incombustible Donald Trump, ara que precisament el que més li preocupa és l'increment del preu de la gasolina per culpa d'una guerra que ell mateix ha començat. Avui al suplement ens farem ressò. Ens fixarem en una notícia que dona ales als nostres pitjors temors i confirma que anem enrere com els crancs. Alemanya acaba de prohibir als homes d'entre 17 i 45 anys marxar fora del país durant més de 3 mesos sense permís de l'exèrcit. Una mesura que s'emmarca dins del pla del país germànic per reforçar els efectius militars i formar soldats en cas que sigui necessari. La notícia confirma el clima bèl·lic en el qual s'ha instal·lat aquests últims mesos al planeta i ens planteja inevitablement la pregunta: i a casa nostra què? Què passarà a casa nostra? Hi haurà algú que s'atrevirà a desenterrar aquell pacte del Majestic que Aznar i Pujol van subscriure l'any 1996 per suprimir el servei militar obligatori a canvi de la investidura dels populars? Ens pensàvem que les batalletes de la mili eren anècdotes carques de les generacions que ens precedien, però hi ha algú que s'aventuri a assegurar que els nostres fills no faran el servei militar, veient el panorama? Malauradament, la resposta només la té el Déu Taronja. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia.
Quin temps farà avui, Tomàs?
Doncs un dia molt tranquil, un dia d'aquest diumenge de glòria, de sol en conjunt a la major part de Catalunya. Hi ha alguns intervals en núvols a la Costa Daurada, també cap al Baix Ebre, les Montsià, Baix Ebre, algun banc de boira també en aquest sector. S'anirà trencant a mesura que avanci el matí, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu. Fins i tot podrien acabar donant alguna gotellada en punts de Cerdanya, a les zones altes del Ripollès o al Principat d'Andorra. Però en conjunt, el dia serà majoritàriament assolellat a tot Catalunya. Demà, el dia de Pasqua, dilluns de Pasqua, també serà un dia assolellat a tot Catalunya i amb temperatures força altes que avui en conjunt estaran per sobre dels 23-25 graus. En alguns punts es poden arribar fins als 27 o 28, és a dir, l'ambient serà molt agradable. De fet, ara mateix a Lleida 9 graus, a Amposta 13 i a la Seu 6 graus.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Els Estats Units han rescatat en vida el militar nord-americà desaparegut en l'avió abatut fa 2 dies per l'Iran. El pilot està ferit, però sa i estalvi, segons ha confirmat fa una estona el mateix Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social en què ha tret pit de l'operació militar d'aquesta nit a les muntanyes de l'Iran. També fa ben poca estona, però mitjans iranians explicaven que Teheran hauria abatut un altre avió nord-americà durant el rescat. Pendents de com avança tot plegat, a aquesta hora podem dir que l'Iran ha rebutjat l'ultimàtum de Donald Trump. Ahir, el president nord-americà va recordar a Teheran que li queden 48 hores per reobrir l'estret d'Hormuz sota l'amenaça de desencadenar un infern. Però Teheran se'n desentén i aquesta matinada ha bombardejat Israel i Kuwait. Al Líban, el principal pas fronterer amb Síria, han tancat després que Israel hagi anunciat un atac imminent l'endemà d'una jornada d'intensos bombardejos. Mentrestant, a Israel, la policia ha detingut 17 persones en la manifestació més multitudinària que s'ha fet fins ara contra la guerra de l'Iran. Centenars de persones es van concentrar ahir a Tel Aviv desafiant el límit permès per les autoritats. També hi ha hagut protestes en d'altres ciutats com Haifa i Jerusalem. Sobre les derivades de la guerra, 5 socis europeus, entre els quals Espanya, fan front comú per demanar un impost dels beneficis extraordinaris de les empreses energètiques pel conflicte a l'Orient Mitjà. Consideren que l'encariment de l'energia no l'han de suportar només consumidors i contribuents i exigeixen que les multinacionals assumeixin la seva part de responsabilitat. Des de Madrid, Alba Gil.
Els ministres d'Economia d'Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria han fet arribar una carta al comissari europeu del clima, Bobka Hoekstra, en què demanen que es creï un nou impost per gravar els beneficis sobrevinguts de les companyies energètiques arran de la guerra. Creuen que l'encariment de l'energia s'ha de distribuir de manera equitativa, que no pot ser que el pes caigui només sobre consumidors i contribuents. Els 5 estats proposen un impost solidari i temporal, similar al que es va posar en marxa el 2022 arran de la invasió russa d'Ucraïna. I volen que aquesta vegada es tingui en compte els guanys de les petrolieres obtinguts a l'estranger. Asseguren que aquest instrument ajudaria a contenir l'augment de la inflació sense haver de modificar els pressupostos i enviaria un missatge clar d'unitat estratègica.
La pujada del preu dels carburants no només es nota a l'hora d'omplir el dipòsit del cotxe, el sector aeri també ha rebut de manera directa l'impacte de l'encariment del petroli i algunes companyies europees es comencen a plantejar suspendre vols o rutes. Es tracta d'empreses com la irlandesa Ryanair o l'alemanya Lufthansa que ja han posat damunt la taula la possibilitat de retallar l'oferta de vols els propers mesos si el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga i els carburants comencen a escassejar. De fet, la catalana Volotea ja ha prescindit d'algunes rutes per aquest mes d'abril. El divulgador aeronàutic i comandant d'Airbus A320, Eric Besora, assegurava a Catalunya Ràdio que aquestes polítiques entren dins la lògica de les companyies aèries pels propers mesos. També explica que, per ara, els bitllets d'avió no s'han encarit, però apunta que tot pot canviar si el conflicte s'allarga.
La majoria de companyies tenen el que es diu cobertures de combustible, que el que fan és, bàsicament, comprar el combustible a uns mesos vista. Els preus pot ser que pugin una miqueta perquè les companyies tinguin al cap que els pujarà el cost del combustible en el futur.
Si, malgrat el preu dels vols aquest estiu, us esteu plantejant viatjar al sud-est asiàtic, Besora recomana buscar rutes directes que no passin per zones com Dubai i Doha. És diumenge i dilluns de Pasqua, són sinònims de mones i també de molta carretera. Avui comença l'operació tornada de Setmana Santa, que serà la més voluminosa de l'any. Concretament, el Servei Català de Trànsit preveu que entre avui i demà tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 590.000 vehicles. El pic màxim de mobilitat serà demà i es recomana evitar les franges de la tarda i del vespre, que solen ser les més caòtiques a la carretera. Per esponjar el trànsit, aquesta tarda ja s'instal·laran 2 carrils addicionals de retorn a Barcelona a l'AP7. A aquesta hora podem saludar el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel. Què tal, senyor Lamiel? Bon dia.
Hola, molt bon dia i bona hora. Gràcies.
Detallins el dispositiu previst tant per avui com per demà a les carreteres catalanes i especialment avui diumenge. Quins seran els punts i els horaris conflictius?
Sí, nosaltres ja preveiem un retorn molt important avui. No demà només, sinó avui preveiem un retorn molt important. I aquesta tarda dependrà dels llocs, però una finestra entre el que seria les 7 i les 9 del vespre pot haver-hi importants pics de retenció amb algunes vies. La principal, AP7 Nord, que és tot el retorn de la Costa Brava, per entendre'ns, i entre la zona de Sant Celoni, Llinars i el que seria Montornès del Vallès, allà és on es congestiona més l'autopista, també per l'aferència i l'afluència de vehicles del Maresme a través de la C60. Per tant, allà tindrem problemes, el que és la Roca del Vallès, centrem-nos aquí, i aquesta franja horària que havia dit, i allà tenim un carril addicional per donar més capacitat a la via, que mitiga la retenció, mitiga la retenció. L'altre punt que també podem tenir problemes és a l'AP7 Sud. Aquesta AP7 Sud té més problemes amb més trams. El tram de 2 carrils, que seria de Cambrils a Alcanar, presenta problemes per capacitat, perquè només té 2 carrils. El tram que seria el Tarragonès allà és per tot el moviment cap a Ponent, cap a Lleida i cap a l'Aragó dels que retornen també pot presentar problemes. I llavors el tram de Vilafranca a Montell, aquí també tenim problemes i tenim carril addicional. I la C32 del Nord, que me l'he deixada, a la C32 del Nord, que és gratuïta, també presenta congestió, també preveiem que presenti congestió, tant avui a la tarda en aquesta franja horària com demà. per aquest retorn a l'entorn metropolità. Per tant, i també hi haurà, em deia que descrivís les mesures, també hi haurà restriccions de vehicles pesants, per tant, de camions. Avui des de les 5 fins a les 10 i demà de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, per donar més capacitat.
Ara anirem a les cues d'ahir, perquè hi va haver alguns accidents. Parlem de l'operació tornada més voluminosa de l'any. Què vol dir això? I si hem d'acceptar que si avui a la tarda agafem el cotxe, doncs ens haurem de carregar de paciència directament.
Això vol dir que és el moviment més important que tenim de vehicles d'anada i tornada de tot l'any, sempre. I això ja fa 3 anys, i especialment 2 anys, per això vam posar carrils addicionals de sortida que mai s'havia fet els dijous sant. Vam veure que era el moviment més important i més considerable que teníem com a ciutadania, com a país i com a Servei Català de Trànsit. Són 590.000 vehicles que retornaran entre avui a les 12 i demà a les 12 de la nit i que es concentren en unes franges horàries. El problema del trànsit és la concentració, els vehicles hora, no tant el volum global, que si es repartissin tots cada hora seria molt més fàcil, però donat que les hores de nit circulen molts menys vehicles, es concentren tots en unes franges horàries i va molt en funció del comportament de la ciutadania i del bon temps que faci. Per tant, aquest bon temps provoca també, si vol, parlem d'ahir, que és interessant per al que va passar, i el que fa és concentrar trànsit, aquest bon temps, també en unes franges horàries determinades. Per tant, és el volum més important, 590.000 vehicles. Hi ha unes franges horàries que són les que ens hem de programar i evitar, si és que es pot, que és aquest d'avui de 7, jo diria que de 7 a 9 del vespre, i demà a l'entorn de la 1 del migdia i també a les 7 de la tarda, aquestes franges horàries concentraran mobilitat. Per tant, ull.
Què va passar exactament ahir, tenint en compte aquestes cues de 10-15 quilòmetres a l'AP7 per culpa d'aquest accident amb 5 cotxes implicats, crec, a l'altura d'Olèrdola?
No, aquest no va ser ahir, aquest va ser el divendres.
Divendres, sí, ja no sabem ni quin dia vivim.
Sí. No, però és interessant el moviment d'ahir, tal i com descriu vostè. Ara li explico. El de divendres va ser, però jo crec que és divendres i ja ha passat, va haver-hi un accident de 5 vehicles, no de molta consideració, tot i que va haver algun ferit que va haver de ser atès allà a la pròpia autopista, que per no respectar la distància de seguretat i per la densitat, quan s'espaceix tant el trànsit, si no estàs acostumat a circular per una via amb tanta densitat, tan espessa de trànsit, el que provoques és que no et dones compte que no respectes la distància de seguretat i qualsevol operació de frenada fa que hi hagi un encalç. Bueno, doncs hi va haver un encalç de 6 vehicles i que vam anar retirant a mesura de que anaven arribant les grues. És tan senzill com això i atenent les persones. Però tornem ahir. Ahir és molt important.
Doncs què va passar ahir?
Ahir el que va passar és va haver-hi un moviment que vam estar fins i tot parlant amb algun representant d'algun municipi fins a les 9 del vespre hem estat parlant d'aquest tema, que és que hi va haver un moviment d'anada i de tornada del mateix dia. Nosaltres pensem que és un moviment d'anada i de tornada. Fruit de la bonança i fruit de tota aquesta cadena d'inclemències meteorològiques que hem tingut al llarg d'aquests últims mesos, fa que tothom tingui moltes ganes de mobilitat i hi ha aquestes pulsions. I ahir hi va haver una pulsió de mobilitat d'anada i de tornada. I es veu molt bé amb els números, es veu molt bé amb les intensitats de sortida i es va concentrar molt al nord, i al nord de l'AP7. I tant al nord de la P7 d'anada com al retorn en la C35 o les vies de la costa es va notar molt aquest moviment.
Doncs és el pronòstic del Ramon Lamiel i els consells per la jornada d'avui. És evident que moltíssima gent té ganes de menjar-se la mona, però ja a casa demà dilluns, i que aquesta operació tornada s'avança avui diumenge, especialment aquesta tarda, i amb molta atenció també a la P7 en totes aquestes mesures que ha anat detallant el director del Servei Català de Trànsit. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè.
L'operació tornada de Setmana Santa també es preveu complicada a l'aeroport del Prat. Demà, precisament, hi ha convocada una nova jornada de vaga del personal de terra en un dels dies amb més activitat de l'any, amb un miler de vols programats. En concret, fa vaga la companyia Ground Force, que s'encarrega del servei de terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa i Air France, entre d'altres, i opera a una dotzena d'aeroports d'arreu de l'Estat. A l'aeroport del Prat, la primera setmana de vaga, ha deixat més de 2.000 maletes a terra. També hi ha hagut cues als taulells de facturació de la TU. La vaga està convocada de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres en diverses franges horàries. Els sindicats asseguren que durant la primera setmana de protesta, que tot just hem deixat enrere, la participació ha estat alta, però cataloguen d'abusius els serveis mínims del 80%. En tot cas, si sou dels que demà heu d'agafar un vol, AENA recomana anar amb temps a l'aeroport. I l'altra recomanació per a aquestes vacances, si entre avui i demà encara teniu previst fer activitats al medi natural, prudència, perquè els bombers demanen planificar les rutes i consultar en aquest cas, la previsió del temps abans de sortir de casa, tot això després que divendres rescatessin 16 persones i ahir 10 més. Entre aquestes, un escalador que va caure d'uns 20 metres d'altura als estrets d'Arnes, a la Terra Alta, i que va resultar ferit crític. Aquest va ser el cas més greu, però ahir els bombers també van atendre dos ciclistes accidentats, un barranquista que havia caigut, un esquiador i excursionistes que es van trobar malament o que s'havien perdut. En el que portem d'aquest 2026, els bombers han fet uns 400 serveis de rescat, un centenar més que en el mateix període de l'any passat. Les mones de xocolata d'aquesta Pasqua mantenen els preus de l'any passat, no es beneficiaran encara de la baixada del preu del cacau. Aquesta matèria primera s'havia encarit molt els últims dos anys per la sequera, però ara la pluja a l'Àfrica Occidental ha provocat un superàvit de producció que n'ha fet caure el preu. Una baixada, repetim, que els padrins i les padrines no notaran aquest any a l'hora de comprar la mona. Miquel Zaguirre és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
La baixada de la xocolata, nosaltres ja teníem comprada la xocolata per aquesta Pasqua. Ha sigut aquest any, aquest febrer, quan ens han avisat de la baixada del preu del cacau.
Els preus oscil·len entre els 40 i els 80 euros, depenent de quant pesa la figura de xocolata i de les hores que ha dedicat el pastisser a elaborar-la. Però, siguin quins siguin els preus, els compradors es mantenen fidels a la tradició.
Sí, sí, pels fillols, per casa, encara que ja siguin grans, sempre comprem la mona.
Nosaltres prenem més de pastís que de xocolata. Xocolata i els nens són més grans. Poca xocolata, veus, eh?
L'altre dia vam anar a sopar a casa d'unes amigues i els vam portar un ou d'així d'aquests de xocolata, amb ouets a dintre i tal, però bueno, com a detall.
Si comparem, tot s'ha puixat, doncs mira, és un cop a l'any la mona, o sigui que val la pena.
Les peces estrella d'aquest any seran els clàssics ous de xocolata, però també figures més creatives d'animals del Barça, de la sèrie Stranger Things i de personatges de dibuixos animats de moda com l'Skatepop o Stitch. I aquesta és la primera Setmana Santa del Papa Lleó XIV com a pontífex. Avui és el dia central de la commemoració pels cristians, amb especial atenció a la solemne benedicció Urbi et Orbi que el Papa fa al migdia després de la missa de Pasqua, tot plegat l'endemà de presidir la seva primera vetlla pasqual a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Una vetlla pasqual que, com marca la tradició, comença amb la cerimònia solemne de la benedicció del foc, la preparació del ciri pasqual, que dona llum a tot el temple, i la renovació de les promeses del baptisme. El pontífex ha acabat l'homilia fent una crida a la concòrdia i a la pau.
Ovunque e sempre.
Avui Lleó XIV podria aprofitar la Pasqua i aquesta benedicció Urbi et Orbi per llançar un missatge encara més contundent. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio Glòria Barrete, directora del portal Catalunya Religió.
El missatge més potent que potser ens donarà el Papa Lleó XIV en aquesta Setmana Santa serà en la primera Urbi et Orbi, la benedicció que farà després del diumenge de Resurrecció, i aquí veurem si realment explicita encara més el fi de la guerra que tots esperem.
Coincidint amb el diumenge de Pasqua, avui el 30 minuts de TV3 s'endinsen el fenomen creixent de l'aparició de joves catòlics a les xarxes socials amb una nova manera de difondre la religió.
Coses que em passen com a catequista, part 2.
Para mí el encuentro con Cristo fue el despertar a la libertad. O sea, yo antes no distinguía entre bien y el mal.
Qui són i com són els influencers de Déu? El reportatge Fe a la xarxa mostra com la pèrdua d'influència del catolicisme tradicional conviu amb un augment de la intensitat i la pràctica d'alguns joves catòlics que estan apareixent amb força a les xarxes.
No només els sacerdots tenen la missió d'anunciar l'Evangeli, els joves també.
Pero es como un misionero que coge un avión y se va a no sé dónde, pues esta misión, pero en formato digital.
Perquè al final no els hi puc donar a Jesús, però sí que els hi puc parlar a Jesús perquè ells mateixos pues, el puguin buscar.
Grups d'Instagram, vídeos de joves influenciadors convertits al catolicisme i concerts multitudinaris de pop catòlic han canviat radicalment les formes de comunicació i transmissió de la fe. El reportatge avui al 30 Minuts de TV3 també explora el punt de vista de les autoritats eclesiàstiques davant la irrupció d'aquest nou fenomen. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Més notícies, el govern aprovarà aquest dimarts una llei de participació ciutadana que permetrà votar els infants i que obre la porta a compensar econòmicament els ciutadans que decideixin implicar-se en l'elaboració de polítiques públiques, com ja es fa amb els jurats populars o amb els escollits per integrar les meses electorals. La mesura regularà per primera vegada aquests processos participatius. La intenció és que el Parlament hi doni llum verda abans de finals d'any. Albert Prat, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, quan la Generalitat es posa a elaborar una nova llei, té manera d'escoltar l'opinió dels ciutadans. Ho ha fet últimament sobre com acabar amb el malbaratament alimentari, de quina manera s'ha de protegir el litoral català o cap on ha d'anar la planificació hidrogràfica. Ara bé, Catalunya és l'única comunitat que no té una llei pròpia per regular aquest tipus de processos. Per això el govern ha decidit ara fixar les regles del joc. Entre altres mesures, proposa que es compensi amb diners els que hi participen o fins i tot que es pugui recollir l'opinió de la canalla, a diferència d'unes eleccions, per exemple, on no pot votar. Alicia Corral és la secretària de Funció Pública.
S'afavoreix la participació de totes les persones i, a més, es determinen mesures també de compensació i fins i tot remuneració per poder assistir.
La nova llei també servirà per regular els mateixos debats que es convoquen als ajuntaments. Els més habituals són els pressupostos participatius que permeten als veïns votar entre diverses propostes.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, creu que la nova llei contra la multireincidència serà un punt d'inflexió per combatre el fenomen. En una entrevista a l'ACN, Parlon ha detallat que des del mes de març de l'any passat els Mossos han detingut 613, en aquest cas, 613 detinguts i han identificat 28.000 individus amb 65.000 antecedents a través del Pla Campai. En paral·lel, la consellera també aposta per endurir les penes per delictes vinculats al cultiu de marihuana i al tràfic de drogues i equiparar la legislació espanyola a l'europea.
Creiem que això és important, un canvi també pel que fa a les penes pel tema de producció i tràfic de drogues, que és el següent pas que creiem que hem de fer.
Parlon ha constatat que han augmentat els incidents amb armes de foc vinculats a organitzacions dedicades al tràfic de drogues. Eslovàquia demana a Brussel·les que aixequi les sancions a Rússia per poder importar petroli i gas russos. El primer ministre eslovac, Robert Fico, considera que la Unió Europea ha de reprendre el diàleg amb Putin per acabar amb la guerra a Ucraïna en un context de crisi energètica pel conflicte a l'Orient Mitjà. En paral·lel, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha rebut a Istanbul el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky i li ha dit que és important respectar la navegació al Mar Negre en referència als atacs atribuïts a Ucraïna contra vaixells que transporten petroli rus. A tot això, al final de la guerra a Ucraïna sembla que encara queda lluny. Sobre el terreny han mort almenys 6 persones i una vintena més han resultat ferides en un bombardeig rus contra un mercat a la ciutat ucraïnesa de Nikopol, a la primera línia del front. La fiscal general d'Ucraïna s'ha referit a l'atac com a crim de guerra. D'altra banda, a la regió de Rostov, míssils ucraïnesos han matat almenys una persona i n'han ferit 4 més. I si fa una estona, al principi de l'informatiu, parlàvem de l'encariment del preu dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà, encara una altra derivada del conflicte, de la guerra dels Estats Units i d'Israel amb l'Iran, també té efectes col·laterals en les relacions ja prou complicades entre França i els seus aliats regionals. D'una banda, França és el país europeu amb la comunitat jueva més nombrosa, però també manté una relació especial amb el Líban, que va estar sota mandat francès després de la Primera Guerra Mundial. Un retrat. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. França ha llegit des de fa temps les fixacions israelianes en matèria de seguretat i treballa amb el govern libanès per aconseguir que hi hagi una convivència a llarg termini amb Israel, amb objectius i terminis concrets, explica el ministre d'Exteriors francès Jean-Noël Barrot.
Un diàleg de haut niveau entre autorités libanaises.
Un diàleg d'alt nivell entre autoritats libaneses i israelianes, cosa que mai ha passat. Per parlar d'un alto al foc i del desarmament de Hezbollah, però també de posar fi a l'estat de guerra.
I de la fin de l'état de guerre.
França té bones intencions, però podria fer molt més per aturar les agressions d'Israel al Líban. T'explica la investigadora de la Universitat d'Anvers, Clotilde Salelles.
En el camp macronista, ningú proposa sancions comercials contra Israel, posar fi a la cooperació militar o trencar relacions diplomàtiques. No hi ha hagut aquest tipus de propostes. Això ho fa l'esquerra.
França ha reconegut Palestina, però alhora comparteix amb Israel entre 150 i 200.000 ciutadans binacionals que li exigeixen un alineament més clar amb Tel Aviv. Equilibris que la mateixa dinàmica de la guerra actual està trencant. Aquesta setmana el Ministeri de Defensa israelià ha deixat d'importar components d'armament francesos.
Un estudi liderat per l'Hospital Clínic i d'IVAPS demostra que la mortalitat de les persones que tenen trastorn bipolar i es mediquen amb liti de manera constant es redueix a la meitat, en comparació amb les persones que no es mediquen o les que es prenen el tractament amb liti de manera discontínua. Es calcula que almenys un 2,6% de la població té aquest trastorn mental, Mònica Mas.
L'Hospital Clínic i d'IVAPS ha estudiat 15.000 persones amb trastorn bipolar a Catalunya entre el 2010 i el 2019 i ha constatat que prendre liti de manera constant fa baixar la mortalitat a la meitat respecte als que no ho fan de manera habitual. Michele De Prisco és investigador d'IVAPS.
Persones que tenien liti de manera contínua a la teràpia morien menys, però que les persones que prenien liti de manera discontínua més o menys era el mateix de les persones que no tenien liti a la teràpia. O sigui que tenir el liti de manera discontínua a la teràpia no et dona la protecció que nosaltres ens esperàvem.
Un altre dels problemes que plantegen els investigadors en aquest estudi és que gairebé la meitat de les persones amb trastorn bipolar tenen poca adherència al tractament amb liti. Això es deu al fet que durant els períodes d'estabilitat, que poden ser llargs, tenen la falsa percepció que poden controlar les crisis i deixen de fer el tractament.
Un altre punt de salut, un 10% de la població fa pedres al ronyó i d'aquestes persones aproximadament la meitat en tornaran a tenir. Per poder-ne saber la causa i el tractament per cada pacient és primordial analitzar-les. És per això que la Fundació Puigverd guarda totes les que ha extret des de la seva fundació el 1961. És una col·lecció de més de 60.000 mostres de pedres de ronyó i també de bufeta de totes les mides, les més grosses de quan es treien amb cirurgia i les actuals molt més petites per l'ús de noves tècniques d'extracció. Sentim la directora del laboratori de la Fundació, Silva Gràcia García, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Analitzar les pedres és una part essencial del diagnòstic de per què les fem. En realitat, les pedres expliquen la història de la malaltia, des de que comença fins que va creixent la pedra fins al final.
La Fundació Puigverd té la voluntat de convertir la col·lecció en una base de dades per poder avançar en els tractaments. Ara sabem que les principals causes de la formació de pedres són els trastorns metabòlics, les malalties del ronyó i també les dietes alimentàries no equilibrades. El consell principal per evitar-les és beure molta aigua i reduir la sal. La missió Artemis de la NASA ja està oficialment més a prop de la Lluna que no pas de la Terra. De fet, demà arribarà al seu punt més proper al satèl·lit. Així ens ho acaba d'explicar l'home de la ciència del suplement, el Joan Anton Català.
Que ara són a 140.000 quilòmetres de la Lluna, això vol dir 320.000 quilòmetres de la Terra, ho acabo de mirar ara fa una estona, i aquest vespre, aproximadament sobre les 9 del vespre, la nau passarà pel punt en què la gravetat de la Lluna ja manarà per sobre de la gravetat de la Terra.
Si tot va bé, demà a la tarda la nau passarà per la cara oculta de la Lluna i serà el moment en què es trobarà més lluny de la Terra, superant la distància que va recórrer l'Apolo 13. A partir de dimarts ja iniciaran el viatge de tornada i es calcula que arribaran dissabte que ve, dia 11, quan es preveu que la càpsula en què viatgen caigui a l'oceà Pacífic a prop de la costa de la Baixa Califòrnia. I avui, que és Pasqua a Florida, en molts indrets del país hi sonarà això. Són les caramelles, les cançons populars típiques de Pasqua que es canten per celebrar la resurrecció de Jesús i l'arribada de la primavera. Les de Súria, al Bages, apleguen més d'un miler de caramellaires i són les més multitudinàries de Catalunya. De fet, des de fa una dècada estan incloses al catàleg del Patrimoni Festiu del País. Quan Pere Miquel, membre de la Comissió de Caramelles, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Súria és un poble de 6.000 habitants, amb uns 1.300 caramellaires aquest any. Hi ha 9 colles, i dues són corals, però sí que hi ha altres colles que fan balls de cascabells, ball de bastons, danses, i és com que al final jo crec que s'està adaptant la festa a l'actualitat i com perquè sigui com més diversa i que tothom se'n senti part, també.
A Osona, les caramelles de Sant Julià de Vilatorta són una de les tradicions més emblemàtiques del gènere. I també a la Catalunya Central, a l'Anoia, destaca la cantada de caramelles de la coral La Cuitora de la Llacuna. Altres localitats on avui també es canten caramelles són Castelldefels, el Baix Llobregat, Guardiola de Berguedà, la Fuliola, l'Urgell o Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà. I ahir es va fer la 37a edició de la baixada de Rais a Coll de Nargó. L'esdeveniment organitzat per l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre va atreure centenars de visitants a la llera del riu Segre, al Vamor.
Una
Una desena de raiers han participat a la baixada repartits en dues embarcacions. Un dels rais ha començat el descens des del pont d'Organyà cap a 1:15. Al seu pas pel Club de Fígols també s'ha afegit una segona embarcació que ha navegat per la zona de la platgeta. Tot plegat amb un cabal que ha facilitat el recorregut. En parlen el Josep, la Berta, la Rosa Maria i el Javier.
Molt segura,
sí, molt tranquil·la.
Hem pogut disfrutar a tope, vull dir, molt tranquil·la i molt segura.
Sí. Bé, ha estat molt divertida perquè amb aquesta corrent d'aigua he tingut algun problema amb el nostre rai que se'ns ha girat un parell de cop, però ho hem pogut salvar.
Costava molt mantenir el rai recte perquè se'ls torçava de la corrent que hi havia. O sigui que, bueno, com a mínim, hi havia aigua, que per això es va fer el canvi de l'estiu a ara, perquè no hi havia aigua i ara, com a mínim, pues, baixa una miqueta i fa goig.
A banda del descens, la baixada dels raiers de Coll de Nargó també preveu un homenatge a les dones dels raiers amb una ofrena floral.
Pràcticament 9:15 del matí. Així ha sonat Rosalía en l'últim dels seus 4 concerts a Madrid aquesta nit passada, un directe en què han sonat tots els èxits del seu últim disc Lux, i on també ha recuperat cançons de la seva discografia, i en què la convidada especial del confessionari ha estat la tiktokera Shanice.
Una debilidad.
Un concert per on han passat tota mena de personalitats públiques, entre elles la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha compartit una foto a les xarxes amb el missatge Rosalía, el millor concert meravellosa. Després de passar per la capital espanyola, Rosalía aterrarà a casa, a Barcelona, el dia 13 d'abril. Ara se'n va uns dies a Lisboa, on hi farà, en aquest cas, a Barcelona, 4 concerts fins al 18, entre el 13 i el 18 d'abril, Rosalía instal·lada al Palau Sant Jordi de Barcelona. I aquest que sona és Mike Clark, tota una llegenda del jazz que aquest vespre actua a Lleida en la presentació de l'àlbum de debut del guitarrista Alejandro Latínez. Clark, un dels bateries més influents d'aquest gènere, també fa parada a Barcelona dimarts en un dels 3 únics concerts que ofereix a Catalunya. Lleida, Júlia Albacar.
Clark, de 80 anys, és considerat el pare de la bateria lineal i un dels músics més reconeguts i influents de la història del jazz. Ell i el contrabaixista Joris Tip apadrinen el jove Alejandro Latínez, que debuta amb un disc que combina els sons més clàssics del jazz amb ritmes funk i groove. Per a Clark, una oportunitat per passar el relleu a noves generacions de músics.
Young people are the future of this music, so,
la gent jove són el futur d'aquest gènere. Per tant, sempre estic a favor de poder tocar amb joves, amb aquest talent.
Incombustible, Clark actuarà este vespre a Lleida a la presentació d'Introducing Alejandro Latínez, el primer treball del guitarrista peruà establert a Barcelona. Així descriu l'àlbum.
És una carta de presentació, no? De qui sóc jo com músic dintre del jazz i de l'escena del jazz.
Ahir el trio va fer parada a Girona i avui actuaran al Cafè del Teatre de Lleida. Dimarts faran a Barcelona el darrer concert de presentació del disc, que es publicarà el 17 d'abril.
El Barça s'escapa del Madrid a la Lliga, ara té 7 punts més, després de la victòria al camp de l'Atlètic de Madrid per 1-2, combinada amb la derrota del Madrid al camp del Mallorca per 2-1. Notícia excel·lent per obrir un mes d'abril decisiu amb la Champions d'aquesta mateixa setmana, també contra l'Atlètic de Madrid. Pausa i de seguida els esports narrats des de Catalunya Ràdio, però narrats també des de Madrid, a veure com van pair la derrota a Mallorca.
El suplement, amb Roger Escapa.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Señores, ¿esto qué
es? Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Cap de setmana de passió per l'esport al Tot Gira.
Atenció!
Aquest diumenge obrirem el programa a les 4 de la tarda amb el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes. Tots contra Pogacar.
A 1:15 Serem a la nova Creu Alta amb el partit del líder de la primera ref, Sabadell Betis Deportivo.
També viurem el Saragossa-Barça de l'ACB i farem tertúlia Barça amb la prèvia dels quarts de final de la Champions a l'Horitzó.
A més, farem l'humor amb els minuts escombraria.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La Lliga de Futbol queda en mans del Barça després d'una jornada rodona, primer amb la derrota del Madrid al camp del Mallorca per 2-1 i en temps de descompte.
Compte que la té Muriqi a l'interior de l'àrea, Muriqi, xuta Muriqi, gol, gol, gol!
Així ho explicava el Totgira el Sergi Camps de Catalunya Ràdio, després gran cop d'autoritat del Barça amb la victòria al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 1-2 amb l'empat a 1 primer de Rashford.
41 de la primera meitat, perd el Barça 1-0. La juga Rashford, Rashford per Olmo, Olmo per Rashford, xuta Rashford, gol! Gol, 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 gol! Ha respost Rashford, ha respost Rashford, marca el Barça el gol de l'empat.
I amb el gol de Lewandowski per donar la victòria amb 3 punts molt, molt valuosos.
Pedri toca cap a Cancel, situat com a extrem. Cancelo prova de retallar, entra dins l'àrea, col·loca la pilota a la cama dreta. Atenció, pot fer, ara fer la rematada, la treu Musso, la rematada,
mira,
el gol,
mira,
gol,
mira,
gol, 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 gol.
S'hi va deixar la veu el Bernat Soler. El Barça ja acaricia la Lliga. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara té 7 punts més que el Madrid després de guanyar el primer dels 3 partits contra l'Atlètic de Madrid.
Juliano va avançar l'Atlètic de Madrid amb l'1-0 al minut 39, però Rashford de seguida va fer l'empat a 1 al minut 42, el dia que suplia Rafinha a l'11 titular. Empat a 1 al descans i l'Atlètic de Madrid amb un jugador menys per expulsió de Nico González. A la segona part, el VAR va perdonar una vermella a Gerard Martín, que l'àrbitre sí que havia assenyalat en primera instància. I Lewandowski, que acabava d'entrar al camp ja al minut 87, a les acaballes va fer aquest gol de la victòria amb el pit pràcticament a la zona de la samarreta on hi ha l'escut del Barça, mig amb el pit, mig amb l'espatlla, en un acte reflex i després d'una gran jugada personal de Cancelo des de l'esquerra, justificant el seu fitxatge al gener. L'entrenador del Barça, Hansi Flick.
You know that we never look
mai mirem el que fan els altres equips. Al final, tu has de fer la teva feina. Aconseguir els 3 punts està bé, però podem fer les coses millor, molt millor.
I think we also can make some situations better, much better.
El partit al Metropolitano va tenir moments de molta tensió, sobretot arran de l'expulsió de Nico González a l'Atlètic de Madrid i d'aquesta no expulsió de Gerard Martín al Barça. S'encaixava el tècnic matalasser Diego Simeone.
No hay mucho para hablar. La verdad que la jugada es clara. Llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero. Pero bueno, hay que esperar que el CTA pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse, a favor o en contra, quede claro qué cosa es.
Se li entén tot a Diego Simeone. El que passa és que, clar, l'Atlètic de Madrid, ja ho sabíem, s'ha de picar molta pedra, juguen com juguen, fan faltes, intenten aturar el joc, i és el primer de 3 enfrontaments molt consecutius. Hi va haver un moment en què es van enganxar els dos equips junts en pentes, també en Fermín pel mig, al tram final de la primera part. I algunes notes negatives per la part del Barça, lesions, veurem quin abast tenen Araujo i Bernal.
Sí, l'uruguaià va demanar el canvi abans del descans, al minut 40, per unes molèsties musculars, molèsties als isquiotibials, i Bernal, a la segona part, podria tenir un esquinç al turmell, és aviat per dir-ho, ara el club està pendent de saber què tenen exactament i de si podran estar disponibles per aquest dimecres en l'anada dels quarts de final de la Champions al Camp Nou en el segon dels 3 partits contra l'Atlètic de Madrid en pocs dies.
El Madrid li va servir encefat a la Lliga al Barça amb la derrota al camp del Mallorca per 2-1.
Amb un gol de Muriqi al descompte, just després que el Madrid hagués empatat el partit i quan semblava que l'equip d'Arbeloa podia fins i tot aconseguir el gol de la victòria al descompte. Allò tan típic, allò que acostuma a passar, doncs aquesta vegada no va ser així i el tècnic del Madrid assumia tota la responsabilitat d'aquesta derrota en un dia en què va introduir moltes rotacions.
Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores, toda y absolutamente mía, y lo que necesito de ellos es que Estén pensando ya en el partido del martes. O sea, cuando salgan del vestuario, ya este partido se ha acabado para ellos. Yo soy el que tomo las decisiones, soy el que hago la alineación, soy el que hago los cambios, soy el que elijo cómo tenemos que jugar y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid.
Solo mía, que cantava Sergio Dalma, en aquest cas Arbeloa. Sentint-lo, és un bon moment per recordar que ell mateix deia, abans d'aquest partit, que el Madrid acostuma a donar la millor versió de si mateix a la primavera. Doncs bé, esperem que aquesta versió del Madrid no arribi contra el Bayern de Múnich, que finalment ahir també va guanyar i va remuntar, malgrat que tenia algunes baixes.
Hem sentit Arbeloa. També val la pena escoltar el gran protagonista Somos Morici, autor de 19 gols en aquesta lliga, un gol molt important per a la permanència del Mallorca, el d'ahir, i que el davanter va celebrar amb llàgrimes als ulls, després d'uns dies de molta decepció per ell, perquè la seva selecció, Kosovo, ha quedat fora del Mundial.
Llevo unas dos semanas, aunque fuera parezco muy feo y... Y duro, pero también yo soy un humano también y a veces las emociones, los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti en 92, traer un punto a mi equipo en un partido muy complicado como en Elche. Luego, después una semana, perder un final para ir mundial, para cumplir el mayor sueño de mi vida.
Així s'expressava Morici al micròfon de Movistar.
És moment de treure la calculadora, atenció, perquè recta final d'aquesta temporada... El Barça es podria proclamar campió de la Lliga guanyant el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou el proper 10 de maig. Ara mateix té 7 punts més que el Madrid i en queden 24 en joc, queden 8 jornades. Per tant, si tu mires el calendari, a veure, no és impossible, perquè el Barça depèn d'ell mateix, per tant ho hauria de guanyar tot. Tens l'Espanyol dissabte que ve a casa al Camp Nou, tens el Celta a casa... 22 d'abril, després vas al camp del Getafe, al camp de l'Osasuna, dos desplaçaments d'aquests durs de pelar, i després ja reps el Madrid a casa. Però bé, no és impossible. Has de guanyar els 4 partits previs que tens abans de rebre el Madrid al Camp Nou i poder-te proclamar campió a casa contra la teva rival. Doncs seria per treure el xampany i alguna cosa més, segurament. Així va narrar el gol de Morici a la cadena COPE, Manolo Lama.
La pelota para que la aguante Virgil, mete el balón, se lo quiere llevar Mateo Llosa, bola para Morici, chuta Morici, gol! Y gol, 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 gol de Morici! Gol, 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 gol del Mallorca!
Cada dia està més afònic, pobre home, eh? A la cadena ser Antonio Romero.
Ojo la pelota para Joseph, 2-1. Y ahí está Morici, que puede rematar, remata.
I per prescripció mèdica, en dies com avui, també és obligatori escoltar Tomàs Roncero, el sotsdirector del diari AS, comentarista de la cadena ser.
Roncero mostrava una profunda decepció amb el Madrid en un vídeo difós a les xarxes.
¿Cuántas veces lo vais a hacer? ¿Eh? ¿Me puedes explicar? Perder con el Celta en el Bernabéu, perder con el Getafe en el Bernabéu, empatar en Vallecas, empatar en Montilivi, empatar en Elche, perder en Mallorca. Si os da igual la liga decirlo. Pero ¿sabéis lo que problema que tenemos, los que amamos este escudo? Que nos ilusionamos con vosotros. Porque eso es lo que nos da la fuerza para el día a día, para levantarnos por la mañana y para soñar con nuestro Madrid grande, imperial, que siempre ha luchado por todos los títulos. Y os habéis empeñado en que vengamos abajo, además de mala manera. Casi que tengamos que agachar la cabeza al salir a la calle. Sí, sí. No solo con este chándal a la calle, y se van a cachondear, con razón. Se van a cachondear.
Roncero, m'inquieta la música aquesta de fons. Va, més Roncero.
Els micròfons de la SER, Roncero insistia en la falta d'actitud dels jugadors del Madrid.
No s'alteren, s'encajan un gol, no s'enfaden, no protestan, no enciman al árbitro, no enciman a los rivales, no se les ve metidos en faena, no se les ve con rabia. Se dejan llevar. Y un equipo que se deja llevar es un equipo que tiene el alma extraviada. Y un equipo que tiene el alma extraviada, por mucha calidad que tenga, no me vale. Yo quiero líderes. Quiero líderes.
Aquí no se salva absolutamente ningú, ni tan sols Kylian Mbappé.
Yo, por ejemplo, Mbappé, muchas veces le perdono todos sus pecados porque mete muchos goles y no salva muchos partidos. Pero Mbappé, los días como hoy, que tiene 3 y las tira para que el portero se luzca, yo no le veo rebelarse. Yo no le veo decir, aquí estoy yo como hacía Cristiano. Entonces, a mí ya lo de la calidad me empieza a cargar mucho. Pues yo no sé si quiero tanta calidad, lo que quiero ganadores. Y el Madrid necesita ganadores. El Madrid necesita cambiar la mitad de la plantilla, fíjate lo que te digo.
Doncs així estan els ànims per Madrid, el que passa que després arriba la Champions i passa el que passa, vull dir que no m'enfio ni un pèl, ni un pèl del Madrid i d'aquests ànims. Abans de la visita del Bayern al Bernabéu aquest mateix dimarts, una jornada que ens deixa també l'empat a 0 de l'Espanyol al camp del Betis.
Una bona actuació de Dimitrovic i també el Travesser van evitar la derrota d'un Espanyol que continua sense guanyar aquest 2026. Ja són 13 partits seguits sense sumar els 3 punts, però aquesta vegada amb un bon regust de boca pel treball defensiu de l'equip. Manolo González, el tècnic.
Nosaltres no podem fallar dues vegades un partit i equivocar-nos perquè el partit el perdrem. Hi ha equips que tenen la virtut de poder equivocar-se, posar-se 0-1 perdent i guanyar 3-1. Nosaltres és complicat que això ho aconseguim. Llavors, penso que tornar a tenir la porteria 0 és vital per nosaltres.
També jugat ahir a la Lliga de Primera, Reial Societat 2, Llevant 0.
A la Lliga EFA, derrota de l'Espanyol al camp del Granada per 2-0.
I a l'ACB, victòria del bàsquet Girona per 84-91 a la pista del Granada i derrota de la penya 67-89 a casa, l'Olímpic de Badalona contra l'UCAM de Múrcia.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia de nou.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Minvant, la veurem minvant i esdevindrà quart minvant el dia 10 divendres.
A quina hora ha sortit el sol avui a Camarles, al Baix Ebre?
A les 6:35.
I a quina hora es pondrà?
A les 19:25.
Bona Pasqua, Joan Anton.
Igualment per tu, Roger.
Temperatura a Camarles a aquesta hora, Tomàs Molina?
11 graus i 96% d'humitat.
Avui sol, sol i sol.
Sí. A la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu i fins i tot podria caure alguna goteta en algun punt com Cerdanya, Principat d'Andorra, les zones altes del Ripollès, però avui serà un dia, és de fet ja un dia assolellat a tot arreu. Queda algun núvol baix, algun banc de boira en algun punt del Montsià, del Baix Ebre, s'anirà trencant a mesura que avanci el matí i el dia serà assolellat i molt càlid. Avui les temperatures estaran per sobre dels 20 a 25 graus a la major part de Catalunya i en alguns casos es podrà arribar fins als 25 27, i jo no descartaria algun 28, és a dir, que l'ambient a migdia serà gairebé calorós. Demà, dilluns de Pasqua, també serà un dia assolellat, un altre cop un dia molt càlid, fins i tot una mica calorós a migdia, i després esperar un canvi, petit canvi de temps, doncs a mitjans de setmana. Entre dimecres i dijous passa una línia d'inestabilitat que portarà alguns ruixats i una certa davallada de les temperatures, però de moment, temps de sol i de temperatures molt i molt suaus a migdia.
Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Quan te n'enteres que el Rafinha s'ha lesionat, tens que t'han fotut les banyes, no? Mira, s'ha lesionat jugant amb el Barça, doncs, escolta...
No, sap greu, però menys.
Sap greu, però menys, i dius, i en tot cas ha sigut amb acte de servei. A mi m'hagués excitat molt més intel·lectualment que s'hagués lesionat, per exemple, Lamine jugant amb Espanya. Hòstia, Espanya Home. Ens roba. Després sí que Espanya ens roba. Hòstia, ens roben Lamine.
Bueno, bueno, alerta. Poliamor no convalida com a orgia?
No, no té, no té res a veure. Jo, avui estàs molt fora de mercat. Poliamor és que tu tens diverses relacions afectives.
Ja ho entenc. Sí. Ah, d'acord, però no han de ser alhora, diguem. És
clar,
això, no?
Clar, exacte.
Ho tenia fora. Mal entès, jo, això. Sí, jo pensava que poliamor era que tots s'estimaven alhora, no?
Sí, però no...
Però una orgia, precisament, no cal.
Recordo que menja Hansi Flick, que sempre és el mateix.
A veure.
Normalment hi va amb la seva senyora, amb la seva dona, demanen un entrant per compartir, tipus marisc, poden ser cloïsses, navalles, el que hi hagi aquell dia.
No, ostres.
I de segon, demanen sempre els dos el filet de vaca Cafè París, uh-huh. I ell l'acompanya amb patates fregides i ella amb amanida. Aquesta és la típica cosa que et fa gràcia saber, tu, escapa. És que ets ben salsero, eh?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 5 d'abril del 2026. Això que són és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
El president dels Estats Units ha confirmat fa una estona que han trobat viu el militar estatunidenc que va desaparèixer a l'Iran després que el caça que pilotava fos abatut. Però mitjans iranians expliquen que Teheran hauria fet caure un altre avió nord-americà durant el rescat.
Lleó 14.
Ovunque e sempre nel mondo.
En la seva primera setmana a Santa Coma Pontífex ha fet una crida crida a la concòrdia i a la pau durant la seva primera vetlla pasqual a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Avui al migdia, benedicció Urbi et Orbi, que podria aprofitar per llançar un missatge encara més contundent contra la guerra a l'Orient Mitjà.
Mike Clark.
La llegenda del jazz actuarà aquest vespre a Lleida en la presentació de l'àlbum de debut del guitarrista Alejandro Latínez. Clark, un dels bateries més influents d'aquest gènere, també farà parada a Barcelona. Serà dimarts en un dels tres únics concerts que oferirà a Catalunya.
Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 10.
Les persones que van ser rescatades ahir a la muntanya pels bombers, entre aquestes un escalador que va caure d'uns 20 metres d'altura als estrets d'Arnes a la Terra Alta i que va resultar ferit crític. Per això els bombers demanen planificar bé les rutes i consultar la previsió del temps abans de sortir de casa.
590.000.
Vehicles, els que el Servei Català de Trànsit preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà. Serà l'operació tornada més voluminosa de l'any.
2,6%,
la població que té trastorn bipolar. Ara un estudi liderat per l'Hospital Clínic i d'IVAPS ha demostrat que medicar-se amb liti de manera constant redueix a la meitat la mortalitat respecte a les persones que no se'n prenen o que ho fan de manera discontínua.
Aquestes tres xifres i aquestes raons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, la Marta Monforte i la Núria Oriols un mateix 5 d'abril, però en aquest cas de l'any 1997, es van reunir el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el president del Barça, Josep Lluís Núñez. Des de la trobada, després d'aquesta trobada, Pujol va concedir una roda de premsa amb alguns moments divertits.
Totes les preguntes que van fer els periodistes avui eren sobre la visita que va fer en Núñez aquest matí. M'ha explicat quins fitxatges té previstos per l'any que ve. Però això és secret. O sigui que això no us ho puc dir, sabeu? No us ho puc dir, no?
La trobada es va fer un moment en què s'especulava molt sobre un hipotètic acord entre el Barça i Telefònica per comprar els drets d'imatge del club, però Pujol ho va desmentir.
I després hem parlat també d'altres coses, i com que veig que hi ha algú que s'alarma, deixeu-me dir que això del futbol de TV3 no perilla, estigueu tranquils, eh? Jo no sé si no perilla algun entrenador, algun jugador de futbol, però TV3... Futbol a TV3, no per ella, tranquils.
I una última confessió del president de la Generalitat.
I després també m'ha dit el dia que tenim la final de futbol contra el Betis a finals de juny, que hi hauré d'anar. A mi no m'agrada patir pel futbol, però hi hauré d'anar.
A contracor, Jordi Pujol va acabar assistint a la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Betis al Santiago Bernabéu, que es va decidir a la pròrroga. El Barça va aixecar el títol després de guanyar 3-2. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de la Torre de Telecomunicacions de Montjuïc, des del carrer de la TV3 a Sant Joan d'Espí, o des del partit de futbol del vostre fill, on també heu assistit a contracor.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Al diari Ara, Toni Soler parla sobre el partit que la selecció espanyola va disputar a l'estadi de Cornellà del Prat contra Egipte. Diu, una nació, dues o més seleccions, Marta Ferrer.
Escriu que la recent visita de la Roja a Catalunya no va ser un èxit publicitari perquè la tristíssima exhibició de nacionalisme feixistoide i xenòfob a les grades va posar de manifest que la selecció espanyola a Catalunya corre el risc de veure's convertida en una icona de l'extrema dreta i passar de l'espanyolisme cool a ser refugi del torrentisme. El sorprèn que a Catalunya no hi hagi cap partit que tingui al capdavant de les seves prioritats les seleccions esportives, que és, potser, diu, l'única escletxa que ens pot permetre existir nacionalment i ser reconeguts internacionalment. Condicions bàsiques considera perquè vingui tota la resta. I afegeix, mentre Junts i Esquerra tinguin poder per condicionar els socialistes, haurien de jugar fort aquesta base, tot i que és molt difícil que el PSOE accepti, tant com l'amnistia, potser. I conclou, som un país que, malgrat la recent irrupció de la ultradreta nostrada, ha mostrat una gran generositat i una gran cintura en la gestió de la diversitat. Però si resulta que a Catalunya tothom celebra els gols de les seves respectives seleccions, excepte els catalans, quina merda de diversitat és aquesta?
Encara al diari Ara, avui, article de la Mireia Esteve, on es pregunta per què Irene Montero vol fer un acte amb Gabriel Rufián?
I exposa els motius que han dut la líder número 2 del partit Lila a agafar el guant a Rufián. D'entrada, escriu, perquè diuen que comparteixen el diagnòstic d'intentar formar un front ampli d'esquerres. També diu perquè Podem ha estat crític amb el paper de sumar al govern espanyol, perquè el veu com una crossa del PSOE, i acaba dient que Montero sap dues coses, que Rufián és, en la resposta de l'enquesta del CIS, el dirigent d'esquerres més ben valorat de l'Estat i que la seva embranzida la pot aprofitar els que la van apartar ella fa 3 anys. És a dir, que Montero agafi poder negociador gràcies a la força mediàtica de Rufián. La incògnita que quedarà per resoldre, escriu, és el paper que vulgui jugar ell.
A La Vanguardia crida l'atenció aquest titular. L'amor també es radicalitza. Segons els psicòlegs, creixen les relacions de control i possessió entre els joves. malgrat el feminisme.
Expliquen els testimonis de diverses noies de menys de 30 anys que quan eren adolescents van tenir relacions tòxiques amb nois violents i controladors. El reportatge apunta que les dades asseguren que aquesta mena de vincles són cada vegada més presents en la joventut. De fet, en un estudi dut a terme al Regne Unit el 2023, un 30% dels joves van reconèixer que tenien comportaments nocius en les relacions. És per això que els psicòlegs alerten que s'estan confonent cada vegada més la intensitat amb el vincle i el control amb amor i que, malgrat que sigui molt difícil tallar una relació que racionalment sabem que no ens convé, cal fer tots els esforços possibles per trencar-la.
A Le Monde explica en Albert Postils la intrahistòria sobre la polèmica final de la Copa d'Àfrica entre el Marroc i el Senegal. Gairebé tres mesos després encara no s'ha determinat oficialment un guanyador.
El diari ha tingut accés als 5 informes oficials que detallen el desenvolupament de la final, que es va celebrar el 18 de gener, que sobre la gespa va guanyar el Senegal per 1-0. Només acabar el partit, la Federació Marroquina va presentar dos recursos d'apel·lació davant la Confederació Africana de Futbol per demanar la desqualificació del seu rival, al·legant que els senegalesos, en ple partit, havien abandonat el camp, tots menys el capità Sadio Mané, després que l'àrbitre assenyalés un penal al Marroc. L'argument va començar a la Confederació Africana, que va declarar el Marroc nou guanyador de la competició, però ràpidament el Senegal va moure fitxa i va apel·lar davant el TAS, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Ara la situació és totalment confusa. Fins fa uns dies, a la web de la Confederació Africana, es podia llegir que el Marroc era el nou rei de l'Àfrica i que el Senegal havia quedat subcampió, però avui aquesta pàgina no està disponible. En aquest temps, el president de la Federació Africana s'ha limitat a dir que es respectarà la decisió del TAS, que se sabrà d'aquí uns mesos.
I avui també és un dia en què val la pena aturar-se a les portades dels diaris esportius.
A l'Esport, portada dividida en dues meitats. A dalt, foto de Lewandowski celebrant el gol que donava la victòria al Barça. A baix, imatge d'Mbappé frustrat per una ocasió errada. I al mig, en groc i entre signes d'exclamació, més 7 punts. A Mundo Deportivo llegim més 7, la Lliga a tocar. En aquest cas, Lewandowski ocupa tota la primera plana, però el racó superior dret també inclouen una petita foto d'Mbappé i un altre titular en clau Setmana Santa, Via Crucis Blanc. A Madrid, titulars contundents. A l'AS, el Madrid regala la Lliga, il·lustrat amb una foto de Bellingham, lamentant-se a Mallorca. I el Marca parteix la portada per llançar dos missatges. El Madrid es rendeix i el Barça s'escapa.
Clàudia Pasqual, vocabulari digital, peresós.
No és l'animal que més dorm. Segons National Geographic, el mamífer més dormilega del planeta és el koala. Tot i que les dues espècies es caracteritzen per un metabolisme lent, el marsupial pot dormir entre 18 i 22 hores de mitjana, pràcticament el doble que un peresós i el triple o més que l'equip del suplement.
O més. 38.000.
Són els plàtans que ha rebut un supermercat d'una illa escocesa per error. La comanda original era de 380 quilograms, però l'establiment va rebre una quantitat desmesurada, sobretot si tenim en compte que la població de l'illa no arriba als 22.000 habitants. L'empresa, que no sabia què fer-ne, els va acabar regalant als veïns. Ho llegim al periòdico.
Superen.
Els 120 km hora sense multa. El País explica que algunes persones poden accedir a aquest límit de velocitat sense conseqüències a les carreteres convencionals per on circulem tots. Són els cotxes que formen part d'assajos tècnics autoritzats realitzats per fabricants o empreses del sector.
Gràcies, Clàudia. Moment de parlar l'orella del que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
You wanted me to answer the question. You're a fresh person. You know, we've had a lot of problems with you, haven't we? No, they don't. You ask me a question. No, they don't have to make a deal with me.
En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo de Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré.
¿Cómo titubeaba, no? Pero ¿cómo no iba a titubear? Una cosa es montar en bici o luchar por la paz en el mundo y otra muy distinta es saber hacer leyes.
Per què les drogueries es diuen així si no venen droga?
Mira, Vasco, aquesta Setmana Santa, per la teva tranquil·litat mental, ves a llocs on el nom no t'enganyi. Ves a la Casa de les Mantes, Galeries del Tresillo,
sí,
on hi venen Tresillos. Això dona pau mental. No vagis al Zara, home, perquè t'emprenyaràs.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona. Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El suplement, amb Roger Escapa. Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
25.239-25239, de la sèrie 13.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.